tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i feliç dia de la ràdio. Avui estem a dimarts 13 de febrer del 24, un dia de commemoració no només per aquells que tenim la sort de dedicar-nos a aquest món tan màgic, sinó a tots aquells que heu convertit la ràdio en un element imprescindible de les vostres vides. A tots, moltíssimes gràcies. A tots i a totes, gràcies sempre per la vostra fidelitat i per fer de la ràdio la vostra companya de vida. Aquella que segur, segur, no us fallarà mai i sempre, això intentarem, perquè és la nostra obligació, sempre us dirà la veritat. Nova generació, Aniol Puigvert, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Aquí un clàssic, com sóc jo, que ja començo a xaiejar, i tu, que ets el futur.
Exacte.
Molt bé, escolta, per tu la ràdio, què suposa que és?
Jo, per mi la ràdio, Joel, ara mateix ho és tot, eh?
Sí?
Per mi la ràdio ara mateix ho és tot, i a més, tinguent un professor com tu, que m'has ensenyat tot el que m'has ensenyat.
Això.
Sí, en sèrio t'ho dic, ara t'ho dic en sèrio, avui per mi la ràdio... M'agrada molt, Joel, m'agrada molt i m'agrada parlar i que m'escolti i
bueno... Ai, que se'ns emociona, sí, Puigvert, no. se'ns emociona, costarà això avui. Molt bé, anem a la previsió meteorològica, Aniol. Les temperatures avui a les carreteres seran altes, ara en parlarem perquè els pagesos avui tornen de nou a mobilitzar-se. De seguida en parlarem perquè això afecta i molt a les nostres comarques. Abans, però, volem saber què ens hem de posar abans de sortir de casa.
Doncs avui temperatures fresques, tenim 4 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Ribes de Freser i un grau també negatiu a Ripoll. Ja positius, en tenim un a Molló i a Das, 2 a Olot, a Santa Pau i a Camprodon, 3 graus a la Vall d'en Bas i a Vic, 4 a Sant Feliu de Pallerols, a Mieres i a Girona, 5 graus a Castellfollit de la Roca, 6 a Anglès, 7 a Banyoles, 9 graus a Roses i 11 a Figueres.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Doncs anem a veure quan serà aquesta pujada de temperatures que ens espera aquesta setmana, en connexió amb en Dani Ramírez.
Avui el vent encara serà moderat a fort de nord-nord-oest, tramuntana mestral. No tant com ahir, però encara pot superar els 80-90 km per hora. A la Tosa, dalt de tot de Masella i la Molina, es va arribar a 110 km per hora, un vent molt fort. També es van superar per poc els 100 km per hora, per exemple, dalt de tot de Vallter o a la cota 2000 de Caralps, a Coma de Vaca. Tot això amb temperatures suaus cap a la costa, 20 graus a Vidreres, a la zona prelitoral, a la Selva, 19 a Arbúcies, es va arribar també als 18 graus a la Bisbal d'Alt d'Empordà, a Girona, 16 graus a Olot, 16 graus a Vic, aquí amb temperatures de 0, un grau sota 0, i 2 sota 0 tant a Planoles com a Camprodon. Per tant, la nit va ser una mica freda, però avui puja lleugerament la temperatura tant de dia com de nit. Tot això amb sol i alguns núvols prims, no preveiem precipitació, hi va caure 2 litres a Ulldeter, una petita nevada o 1 litre a Núria, ben poca cosa. Bé, demà segueix pujant la temperatura i encara més. Entre dimecres i dijous podríem tenir el pic de temperatura més alta d'aquesta setmana i superar amb escreix els 20-23 graus en els punts més càlids. Tot això amb sol, algun núvol prim, cap mena de pertorbació, però entre dijous a la nit i divendres de matinada passaria un front. Aleshores potser cau alguna gota a l'interior, al Pirineu, amb una cota de neu molt alta, 2.000 metres o més, i en definitiva que aquesta setmana no vindran canvis en el temps. El cap de setmana més aviat faria sol, però amb temperatures una mica més baixes, perquè les més elevades serien dimecres i part de dijous.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Els pagesos tornen avui a la carretera. Mantenen les seves protestes i hi haurà problemes per desplaçar-se a diferents punts de les nostres comarques. A aquesta hora, a les 8, està prevista una trobada als túnels de Collabós a la sortida de Sant Joan de les Abadesses per fer una marxa lenta que anirà fins a Coll d'Ares. Atenció, perquè a partir de les 10 del matí tallaran el punt fronterer, especialment per camions de gran tonatge. Només permetran, si les coses no canvien, aquestes són les previsions, la circulació de turismes. Al punt del migdia està previst que pagesos catalans i francesos signin un manifest conjunt per tal, doncs, de fer paleses les seves reivindicacions i deixar molt clar que el que demanen no ho demana només un país, sinó que és una qüestió totalment europea. Com tenim la circulació a aquesta hora? Informació de servei. Doncs hi haurà marxes lentes, atenció, avui a la Nacional 260, és a dir, des dels túnels de Collabós en direcció cap a la Garrotxa. També hi haurà marxa lenta a l'A26, és a dir, la variant de Castellfollit. També la carretera que porta fins a Figueres es veurà afectada per aquesta marxa lenta. Pel que fa al Ripollès, també hi haurà afectacions a la C26 que enllaça Ripoll amb les Llosses i Berga. Atenció, perquè a banda d'això, aquells que vulgueu anar cap a Barcelona us trobareu a la C17 tallada a l'alçada de Vic i també hi haurà talls a l'eix transversal a la C25 en direcció Lleida i en direcció Girona. Per tant, cal que ho tingueu molt en compte si heu de circular aquest matí. Avui, doncs, la reivindicació dels pagesos és notícia, però en clau econòmica també ho és que 431 persones han trobat feina aquest 2023 a la Garrotxa gràcies al Servei d'Ocupació de Dinàmic.
La indústria i els serveis són els sectors on s'han incorporat més treballadors. A més, el 60% de les noves incorporacions són menors de 40 anys.
El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vairada.
Dades que tornen a ser molt positives, que constaten la recuperació econòmica i la bona salut econòmica de la nostra ciutat i de la nostra comarca, un territori on continuem amb aquest objectiu, que tothom que pugui i vulgui treballar a Olot i a la Garrotxa, doncs ho pugui fer.
L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, sorprès per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en favor de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que frena el Pla Especial de Protecció de l'Alta Garrotxa.
Reig diu que el pla és necessari pel territori i que en cas de suspendre'l suposaria recular 20 anys enrere.
Una mica una sorpresa, perquè una cosa que havia costat tant, que de cop i volta doncs es pugui alentir o paralitzar o recórrer en aquest sentit a través de gent que ni tan sols són de l'Alta Garrotxa, ha sigut una sorpresa. I no sé, ho analitzarem, esperem que nosaltres puguem defensar-nos.
Salut redueix la llista d'espera a comarques gironines pel rècord d'operacions i tanca l'any amb 24.300 intervencions.
Hi ha 3.107 persones menys en cua, tot i que el 2023 ha augmentat l'entrada de pacients nous.
Se'n felicita el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia.
El balanç final és que el nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte al del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera, en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
La plaça Clara d'Olot s'il·luminarà amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Serà demà a partir de les 7 de la tarda.
Doncs sí, serà la plaça Clara en un acte que organitza una família d'Olot, la de l'Arnau Planas, que va néixer amb aquesta patologia.
D'altra banda, avui també és notícia que les Vies Verdes de Girona publiquen les dades d'ús del 2023. I atenció, perquè la ruta del ferro i la del carbó, el Ripollès, són les segones més utilitzades de tota la demarcació al llarg de tot l'any passat.
Són unes dades positives que, lluny encara d'una massificació important, demostren com la mobilitat sostenible i les rutes a peu i en bicicleta estan cada cop més a l'ordre del dia.
El president del Consorci de les Vies Verdes és en Quim Roca.
I quan estan més freqüentades i quan pot semblar més una rambla, sobretot és els dissabtes i els diumenges, el cap de setmana està claríssim. I llavors també cal destacar que hem allargat aquesta temporada d'utilització, no? Els mesos d'hivern baixava molt la freqüència d'utilització i ara doncs ja a partir del mes d'abril i s'allarga doncs tota la primavera, estiu i ja fins al mes d'octubre. Per tant, ja entrant la tardor també hi ha molta utilització dels diferents trams de Via Verda.
Precisament la Via Verda entre Llanars i Vilallonga de Ter continua en marxa. L'objectiu és ampliar la xarxa de camins entre els diferents municipis de la comarca. Precisament el tram de Setcases és un dels més complexes per l'orografia del terreny. En parla l'alcalde de Vilallonga, Pere Sau.
La Via Verda arribava fins a Llanars, doncs ara s'ha prolongat des de Llanars fins a Vilallonga. Ens arribarà a Vilallonga a l'entrada del poble i posteriorment sembla que ja es va, encara que això nosaltres l'Ajuntament no hi entrem directament, vull dir, és una cosa que ve de territori, ve de fons europeus, en fi, sufragat amb fons europeus, però pel coneixement que tenim, és a dir, per les informacions que anem rebent, doncs sembla ser que ja ha sortit a licitació el projecte que va des de Vilallonga a Setcases, o sigui que la cosa no queda parada.
El Mercat d'Olot repartirà més de 1.500 carmanyoles reutilitzables de manera gratuïta entre els seus clients.
Aquesta és una acció que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat a diversos mercats catalans i pretén animar la gent a anar a comprar amb la carmanyola per tal d'evitar l'ús d'envasos de plàstic.
Escoltem l'Agnès Rossinyol, és la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
Per tant, quin és l'objectiu final? Doncs que la gent, d'alguna manera, identifiqui aquella carmanyola que en aquell moment està agafant i que segurament li servirà per les compres futures, però que també connecti amb el fet de que té carmanyoles a casa i que, no, que en el futur no cal que es repeteixin segurament accions d'anar anar constantment repartint carmanyoles, sinó que el repartiment ens ajudi, no? Sigui un catalitzador, sigui un impulsor del fet de recordar que tenim tots carmanyoles a casa i que, per tant, també les hem d'utilitzar.
En esports, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol aterra a Olot gairebé una dècada després.
Més de 400 esportistes participaran en la competició que tindrà lloc del 26 al 28 de març. Serà la segona vegada que la ciutat sigui la seu del torneig.
Petició del Club Voleibol Olot, que va ser la primera seu arrel d'aquesta recuperació d'aquest esdeveniment. Per tant, tornar a Olot 9 anys després, en aquest cas, i per recolzar-los amb el seu 40 aniversari, doncs crec que era important aquesta aposta també federativa.
No? És la presidenta de la federació, Maribel Zamora, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. I per cert que l'equilibri entre formació i competició és la clau del creixement de l'EFEC Vall del Ter, que aquesta temporada ha augmentat el nombre d'equips, dos dels quals íntegrament femenins.
L'objectiu és continuar millorant tant en número de plantilles com en categories per assegurar que els jugadors acabin la seva etapa formativa preparats per afrontar l'exigència de Badesenc i Camprodon.
En Carles Sobirana és el coordinador de futbol de l'EFEC Vall del Ter.
Cada any intentem fer bona formació i a la vegada si podem créixer amb la mesura de lo possible en tenir més equips i si poden ser més competitius també millor, perquè creiem que la barreja entre una formació i una competició fa millors esportistes, que en el fons és el que volem, que quan arribin a etapes sèniors doncs estiguin preparats.
I el capità de la Unió Esportiva Olot, Pedro del Campo, creu que l'equip té marge de millora pel que queda de temporada.
El figuerenc explica que els resultats són bons perquè s'han adaptat bé a tots els camps. També destaca el paper dels més joves, que han interpretat molt bé les funcions que han de complir.
Un interès col·lectiu molt, molt clar i molt evident, és a dir, crec que tothom és conscient que la prioritat és el col·lectiu, que s'han de deixar fora doncs els interessos individuals perquè triomfi l'interès col·lectiu, que cadascú té un rol cada setmana que va canviant en base al rendiment, en estats de forma, en base a contextos, en base a camps, però tothom se sent important i responsable de l'èxit. I després, evidentment, jugadors molt bons, perquè si no, no en tenim ni per on començar.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Els pagesos mantenen les seves protestes i avui hi ha problemes ja per desplaçar-se a diferents punts de casa nostra. A aquesta hora està prevista una trobada als túnels de Collabós a la sortida de Sant Joan de les Abadesses per fer una marxa lenta que anirà fins a Coll d'Ares. És tan sols una de les protestes d'avui a tot el país per aconseguir tirar endavant les seves reivindicacions. Jordi Altesa.
A través d'una convocatòria per WhatsApp, oberta a tothom qui ho vulgui, es proposa fer una marxa lenta fins a la frontera amb la Catalunya del Nord, un punt que ja van tallar els ramaders francesos en aquesta onada de protestes que afecten tota Europa en l'inici d'aquest 2024. Al llarg del dia d'avui hi ha previstos talls o marxes lentes a punts com l'Eix Transversal, la Nacional 2 a l'Alt Empordà, o també infraestructures claus pel país com Mercabarna o el Port de Tarragona. Les reivindicacions es mantenen en aquesta revolta pagesa, com són denunciar la competència deslleial de productes de fora de la Unió Europea, l'accés de burocràcia o els incompliments de la llei de la cadena alimentària. L'emblema continua sent el mateix: la nostra fi, la vostra fam.
Els pagesos, doncs, continuen en peu de guerra. Les afectacions d'aquest moment es concentren a la Nacional 260 en direcció cap a la Garrotxa, és a dir, els pagesos del Ripollès fan dos feixes, una que baixa cap a la Garrotxa i una altra que es dirigeix cap a Coll d'Ares, on, com molt bé ens deia ara en Jordi Altesa, a partir de les 10 del matí tallaran el pas fronterer. Només deixaran passar turismes al tallaran el pas de camions de vehicles de gran tonatge. A partir de les 12 del migdia està previst que signin un manifest amb els col·legues francesos amb la finalitat de fer palesa que aquesta és una lluita que va molt més de les necessitats d'un propi país. D'altra banda, dèiem que hi haurà la feixa que anirà des de Sant Joan de les Abadesses, des de Collabós, en direcció a la Garrotxa. Això provocarà trànsit lent a la Nacional 260, també a la 26, és a dir, la variant de Castellfollit de la Roca, en direcció cap a Girona i cap a Figueres. També afectarà la C26, atenció, perquè aquells vehicles que vulguin anar cap a la Catalunya Central per les Llosses també es trobaran amb problemes de circulació. Tres quarts del mateix a la C17 a Vic, on hi ha previstos talls de circulació en els dos sentits de la marxa, i a la C25 a l'eix transversal, 3/4 del mateix. A aquesta hora ja es produeixen 2 quilòmetres de retencions a Niol a l'alçada de Bàscara, ho dic bé?
Doncs sí, de fet a les 8 del matí hi ha tallada la N2 a Bàscara, tocar d'Oriols en tots dos sentits i, com deies, provoca fins a 2 quilòmetres de cua segons el Servei Català de Trànsit.
També a la P7 a Borrassà hi haurà talls de circulació que ja es comencen a notar a aquesta hora. En clau econòmica, 431 persones han trobat feina aquest 2023 a la Garrotxa gràcies al Servei d'Ocupació de Dinàmic. La indústria i els serveis són els sectors on s'han incorporat més treballadors. A més, el 60% de les noves incorporacions són menors de 40 anys.
Les dades d'inserció laboral a la Garrotxa tanquen el 2023 amb bons números. Seguint la tendència d'anys enrere, de les gairebé 600 ofertes laborals gestionades per Dinàmic, el 75% s'han pogut realitzar amb èxit i han permès poder incorporar nous treballadors a la comarca. Pel que fa als perfils dels nous treballadors, la majoria disposava d'estudis primaris, cicles o formació professional. A més, la franja d'edat cada vegada és més baixa, ja que un 41% de les persones tenien entre 16 i 29 anys i un 22% entre 30 i 39. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Vairet.
Dades que tornen a ser molt positives, que constaten la recuperació econòmica i la bona salut econòmica de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Un territori on continuem amb aquest objectiu, que tothom que pugui i vulgui treballar a Olot i a la Garrotxa doncs ho pugui fer.
I és que els nivells d'inserció continuen sent molt alts a la Garrotxa. Pel que fa als sectors on s'han incorporat més treballadors, continua amb la mateixa dinàmica d'altres anys. Un 54% ha trobat feina en el sector serveis i un 38% en el camp de la indústria, on, segons Vairet, cal destacar el vincle que han format amb l'Associació d'Empreses del Metall. La tècnica d'ocupació Mariona Manyà explica que els sectors on més costa inserir nou personal segueixen sent els mateixos.
Repeteix una mica, bueno, la mateixa tendència d'altres anys, és a dir, molt en la branca d'oficis, sobretot, i operaris i hi ha més especialitzats, des de doncs, matricers, mecànics, electromecànics, de la banda més mecànica o elèctrica. Bueno, costa. I llavors oficis també més, doncs, com pugui ser fusteria, llauneria, que bueno, sembla que hi ha demanda, però pocs joves que ho estiguin estudiant.
De cara al 2024, l'objectiu és seguir potenciant els serveis amb iniciatives que ja han funcionat aquest darrer any, com el TIC a dia, que consisteix a reduir l'escletxa digital, o l'aula de recerca de feina, on s'han realitzat 746 atencions.
Deixem l'economia, parlem ara d'un tema que ha portat cua en aquestes últimes setmanes i és el Pla Especial de Protecció de l'Alta Garrotxa. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, es mostra sorprès per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que frena, de moment, el Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Reig diu que el pla és necessari pel territori i que en cas de suspendre's suposaria tirar 20 anys enrere. Ja ha parlat en Gerard Puigdemont.
Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés el contenciós administratiu presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre per anul·lar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, algun alcalde de la comarca ja s'ha pronunciat. És el cas del batlle de Tortellà, Josep Reig, qui li ha agafat la notícia per sorpresa.
Una mica una sorpresa, perquè una cosa que havia costat tant, que de cop i volta doncs, es pugui alentir o paralitzar o recórrer en aquest sentit a través de gent que ni tan sols són de l'Alta Garrotxa, ha sigut una sorpresa. I no sé, ho analitzarem, esperem que nosaltres puguem defensar-nos, perquè realment si no aconseguim tenir aquest pla serà com recular 20 o 25 anys enrere i tornar a començar de zero. Per tant, crec que és vital per la zona, per l'Alta Garrotxa, i veurem què podem fer per reconduir tot això.
El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat ha recorregut a la sentència presentant un recurs a cassació al Tribunal Suprem i ara tot plegat està a l'espera d'una sentència ferma.
Avui en Salut, molt bones notícies. I és que Salut redueix la llista d'espera a les comarques gironines pel rècord d'operacions i tanca l'any amb 42.300 intervencions. Hi ha 3.000 persones menys en cua, tot i que el 2023, Aniol, ha augmentat l'entrada de pacients nous.
Doncs sí, com deia, Salut ha reduït en 3.107 el nombre de pacients en llista d'espera per operar-se a les comarques gironines i a l'Alt Maresme. El gerent de la regió sanitària, Jaume Heredia, ha afirmat que aquesta disminució és fruit del pla de xoc impulsat pel departament i que s'ha traduït en un rècord d'intervencions quirúrgiques.
El balanç final és que el nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera, en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
Al llarg del 2023 s'han fet aproximadament 42.000 operacions a la demarcació, un 15,5% més que el 2019, el darrer any prepandèmia. Heredia subratlla que hi ha menys llista d'espera, tot i que en paral·lel el 2023 ha estat l'any amb més entrada de pacients dels darrers 5, un 10,8% més. Així, la regió sanitària se situa amb un temps d'espera mitjà per a una operació de 156 dies, 70 menys que el 2022.
Siguent aquest l'any que més activitat quirúrgica s'ha fet a tota la regió sanitària. Això ha sigut gràcies a que tots els proveïdors, conjuntament amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, ens hem alineat per fer un pla de xoc i reduir, recuperar aquella activitat que potser s'havia anat quedant enrere durant l'època de la Covid. Podem dir que actualment doncs, hem posat al dia les llistes d'espera i que, a més, ho hem fet de forma molt ordenada.
El gerent ha afirmat que han posat el sistema sanitari a tota màquina, no només als hospitals, sinó també l'atenció primària. De fet, diu que l'augment dels nombres de pacients que s'han d'operar també es deu a la detecció i als diagnòstics que es fan a través de visites al CAP i derivacions als especialistes.
No deixem encara la salut perquè la plaça Clara d'Olot s'il·luminarà amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Demà a les 7 de la tarda, tothom qui vulgui podrà participar de l'acte que organitza una família d'Olot coincidint amb aquesta commemoració. A Catalunya neixen uns 600 infants amb cardiopatia congènita cada any, dels quals una tercera part necessitaran, Natàlia Moreno, intervenció al primer any de vida.
Segons l'Associació de Cardiopaties Congènites, un de cada 100 infants neix amb una malformació al cor. La cardiopatia és el grup de malformacions congènites amb l'índex més alt d'incidència. A Catalunya neixen uns 600 infants amb cardiopatia congènita cada any, dels quals una tercera part necessitaran intervenció al primer any de vida. Amb els avenços mèdics actuals, l'índex de mortalitat s'ha reduït en un 5% i es considera actualment una malaltia crònica. Precisament amb la voluntat de visibilitzar la realitat d'aquestes persones i alhora amb l'objectiu de sumar i sensibilitzar, aquest dimecres es commemora el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. A Olot, i per segon any consecutiu, la plaça Clarà tornarà a il·luminar-se de vermell. Aquesta és una acció impulsada per una família d'Olot, la de l'Arnau Planes, que va néixer amb aquesta patologia. L'Eva Bartrina, la seva mare, en dona alguns detalls.
Ens reunirem tots a plaça Clarà per commemorar aquest dia i donar visibilitat a les cardiopaties congènites i també celebrem que aquest any l'associació fa 30 anys i també serà una altra manera de poder-ho celebrar conjuntament. Llegirem un manifest entre jo, el meu home i l'Arnau i després, com a símbol aquest any, deixarem anar un globo amb representació de les cardiopaties congènites.
L'entitat ofereix suport psicosocial i emocional a les persones que tenen una cardiopatia i també a les seves famílies. Una malaltia que a Catalunya pateixen més de 60.000 persones, una tercera part de les quals són infants i adolescents.
Avui hem sabut que la ruta del ferro i la del carbó són les més utilitzades de tota la demarcació al llarg de l'any passat. Ocupen la segona posició en el rànquing. Són unes dades positives que, lluny encara d'una massificació important, demostren com la mobilitat sostenible i les rutes a peu i en bicicleta estan cada cop més a l'ordre del dia i, a més, contribueixen, ara parlàvem de salut, precisament això, a millorar el nostre rendiment. Ens ho explica en Guido Sengerote.
Durant el 2023, la ruta del ferro i del carbó va registrar el pas de 37.402 persones a peu i de 38.800 en bicicleta, unes dades que la situen com a la segona via verda amb més usos de tota la demarcació de Girona. L'increment d'usuaris, però, és una tendència que no és única del Ripollès, sinó que s'ha pogut observar arreu del territori. Ho explica el president del Consorci Vies Verdes de Girona, Quim Roca.
A peu són un 57%, en bicicleta un 43%, i quan estan més freqüentades i quan pot semblar més una rambla, sobretot és els dissabtes i els diumenges, el cap de setmana està claríssim. I llavors també cal destacar que hem allargat aquesta temporada d'utilització. No? Els mesos d'hivern baixava molt la freqüència d'utilització i ara doncs, ja a partir del mes d'abril i s'allarga doncs, tota la primavera, estiu, i ja fins al mes d'octubre. Per tant, ja entrant la tardor, també hi ha molta utilització dels diferents trams de via verda.
L'increment de l'ús de les vies verdes ve arran de diversos components que aglutinen aquests traçats: turístics, culturals, patrimonials, esportius o gastronòmics. És per això que cada vegada hi ha més peticions dels ajuntaments per tal que aquestes vies verdes tinguin presència als seus municipis.
No deixem encara les vies verdes perquè la que hi ha entre Llanars i Vilallonga de Ter continua en marxa. L'objectiu és ampliar la xarxa de camins entre els diferents municipis de la comarca. Precisament, el tram de Set Cases és un dels més complicats a causa de l'orografia del terreny. Paula Sayago.
A la comarca hi ha molts quilòmetres de vies verdes, però algun dels trams encara estan pendents d'executar-se. Aquests itineraris són cada vegada una opció més demandada entre persones que volen descobrir la comarca a peu o en bicicleta. És per això que cada vegada més ajuntaments impulsen la creació de nous carrils. Un dels trams en els quals s'està treballant és el que uneix Llanars i Vilallonga. El seu alcalde, Pere Sau, assegura que aquest projecte és molt important per al municipi.
La via verda arribava fins a Llanars, doncs ara s'ha prolongat des de Llanars fins a Vilallonga. Ens arribarà a Vilallonga, a l'entrada del poble, i posteriorment sembla que ja es va, encara que això nosaltres l'Ajuntament no hi entrem directament, vull dir, és una cosa que ve de territori, ve de fons europeus, en fi, sufragat amb fons europeus, però pel coneixement que tenim, és a dir, per les informacions que anem rebent, doncs sembla ser que ja ha sortit a licitació el projecte que va des de Vilallonga a Set Cases, o sigui que la cosa no queda parada.
El govern de la Generalitat està treballant en el desplegament de la xarxa que té la voluntat d'arribar fins a Set Cases. Aquest, però, és el tram més complicat per l'orografia de la zona, tot i que els tràmits van ben encaminats, perquè, com afegeix Sau, el projecte d'enllaçar diversos punts de la comarca a través de la Via Verda no s'atura.
De seguida anirem cap a Molló per saber en quina situació es troben les reivindicacions dels pagesos que tallaran el pas fronterer en uns instants. En parlarem amb Joan Moret, serà just després de la publicitat.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
El Carnaval d'Olot ja és aquí. Carnaval d'Olot 2024. Aquest divendres 16 de febrer a 9:45 del vespre al Teatre Principal, acte inaugural del Carnaval 2024. L'espectacle reial a càrrec dels qui han estat reis i reines del Carnaval d'Olot.
Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot. Aquest diumenge, al Sona Amer, Namina Sextet.
Un viatge que beu de les arrels i les transforma amb una amalgama de diferents tradicions musicals en què el blues, la música brasilera, el folk i el jazz conflueixen en una veu única. Namina Sextet. Aquest diumenge 18 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre El Casal de Mer. Entrades a idea.entradium.com i a la taquilla del teatre. Més info a mer.cat.
Bon dia, bona hora. Són 2:15 del matí. És hora de posar-se al dia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els pagesos mantenen les seves protestes i avui hi haurà problemes per desplaçar-se. De fet, ja n'hi està ben dir aquesta hora a diferents punts de les nostres comarques.
A aquesta hora, a les 8 del matí, està previst una trobada als túnels de Collavós a la sortida de Sant Joan de les Abadeses per fer una marxa lenta que vagi fins a Coll d'Ares. És tan sols una de les protestes d'avui a tot el país per aconseguir tirar endavant les seves reivindicacions.
Tallaran, de fet, el pas fronterer de Coll d'Ares a partir de les 10 del matí. Tot fa preveure també que ho faran abans. A aquesta hora ja hi ha problemes per circular a la Nacional 2, a l'alçada de Bàscara, amb talls intermitents, també a l'AP7, a l'alçada de Borrassà. També hi haurà marxa lenta que baixarà des de Collavós en direcció cap a l'Empordà. En aquest cas afectarà la Nacional 260, el seu pas per la Garrotxa. També empalmarà amb la variant de Castellfollit, la 26, on també s'hi haurà de circular amb molt de compte ja a aquesta hora. I també a la C26, entre Ripoll, Les Llosses i Berga, hi haurà afectacions. A Vic i a l'eix transversal, la C17 i la C25, respectivament, també hi haurà talls de circulació. Per tant, avui, mal dia per agafar els cotxes. En uns instants amb nosaltres, en Joan Moret, és un dels pagesos que a aquesta hora ja es troba a la zona de Coll d'Ares perquè ens expliqui quines seran les accions que duran a terme. Avui és notícia que 431 persones han trobat feina aquest 2023 a la Garrotxa gràcies al servei d'ocupació de Dinàmic.
La indústria i els serveis són els sectors on s'han incorporat més treballadors. A més, el 60% de les noves incorporacions són menors de 40 anys.
Estanis Bairet és el regidor de promoció econòmica d'Olot.
Dades que tornen a ser molt positives, que constaten la recuperació econòmica i la bona salut econòmica de la nostra ciutat i de la nostra comarca, un territori on continuem amb aquest objectiu, que tothom que pugui i vulgui treballar a Olot i a la Garrotxa doncs ho pugui fer.
L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, està sorprès per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Recordem-ho que això pot frenar el pla especial de l'Alta Garrotxa.
Reig diu que el pla és necessari pel territori i que en cas de suspendre's podria recular 20 anys enrere.
Una mica una sorpresa, perquè una cosa que havia costat tant que de cop i volta doncs, es pugui alentir o paralitzar o recórrer en aquest sentit a través de gent que ni tan sols són de l'Alta Garrotxa, això és una sorpresa. I no sé, ho analitzarem, esperem que nosaltres puguem defensar-nos.
Avui també és notícia que Salut redueix la llista d'espera a les comarques gironines pel rècord d'operacions i tanca l'any amb 42.300 intervencions.
De fet, hi ha 3.107 persones menys en cua, tot i que el 2023 ha augmentat l'entrada de pacients nous.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona és Jaume Heredia.
El balanç final és que de nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera, en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
Encara en Salut, la plaça Clarà s'il·luminarà amb motiu del Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Demà a les 7 de la tarda, tothom qui vulgui podrà participar de l'acte que organitza una família d'Olot coincidint amb aquesta commemoració.
De fet, a Catalunya neixen uns 600 infants amb cardiopatia congènita cada any, dels quals una tercera part necessitaran intervenció el primer any de vida.
Escoltem una de les impulsores del projecte, és l'Eva Bartrina.
Ens reunirem tots a Plaça Clarà per commemorar aquest dia i donar visibilitat a les cardiopaties congènites, i també celebrem que aquest any l'associació fa 30 anys i també serà una altra manera de poder-ho celebrar conjuntament. Llegirem un manifest entre jo, el meu home i l'Arnau, i després, com a símbol aquest any, deixarem anar un globo amb representació de les cardiopaties congènites.
Les rutes del ferro i del carbó són les més utilitzades de tota la demarcació de Girona durant el 2023. Són unes dades positives que, lluny encara d'una massificació important, demostren com la mobilitat sostenible està a l'ordre del dia. En parla Quim Roca, és president del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
I quan estan més freqüentades i quan pot semblar més una rambla, sobretot és els dissabtes i els diumenges, el cap de setmana està claríssim. I llavors també cal destacar que hem allargat aquesta temporada d'utilització, no? Els mesos d'hivern baixava molt la freqüència d'utilització, i ara doncs, ja a partir del mes d'abril i s'allarga doncs, tota la primavera, estiu, i ja fins al mes d'octubre. Per tant, ja entrant la tardor, també hi ha molta utilització dels diferents trams de Via Verda.
Per cert, que la Via Verda entre Llanars i Vilallonga de Ter continua en marxa. L'objectiu és ampliar la xarxa de camins entre els diferents municipis de la comarca. El tram de Setcases és un dels més complicats per l'orografia del terreny. Pere Sau, alcalde de Vilallonga.
La Via Verda arribava fins a Llanars, doncs ara s'ha prolongat des de Llanars fins a Vilallonga. Ens arribarà a Vilallonga, a l'entrada del poble, i posteriorment sembla que ja es va, encara que això nosaltres l'Ajuntament no hi entrem directament, vull dir, és una cosa que ve de territori, ve de fons europeus, en fi, sobregat amb fons europeus.
El Mercat d'Olot repartirà més de 1.500 carmanyoles reutilitzables de manera gratuïta entre els seus clients.
Aquesta és una acció que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat a diversos mercats catalans, i pretén animar la gent a anar a comprar amb la carmanyola per tal d'evitar l'ús d'envasos de plàstic.
En esports parlarem del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol, que arriba a Olot gairebé una dècada després.
I és que més de 400 esportistes participaran en la competició, que tindrà lloc del 26 al 28 de març. Serà la segona vegada que la ciutat sigui la seu del torneig.
I avui també anirem cap a la Vall de Camprodon, perquè l'equilibri entre formació i competició és la clau del creixement de l'Efec Vall del Ter, que aquesta temporada ha augmentat el nombre d'equips, dos dels quals íntegrament femenins.
L'objectiu és continuar millorant tant en número de plantilles com en categories per assegurar que els jugadors acaben la seva etapa formativa preparats per afrontar l'exigència de Badesenc i Camprodon.
De què es parla avui a Catalunya, Espanya i el món? Doncs el Partit Popular, que està en risc de perdre la majoria absoluta, i el BNG és la segona força a Galícia, ho diu el CIS.
A Espanya, el CIS dibuixa un empat tècnic entre Sánchez i Feijóo.
Carmen Calvo, nova presidenta del Consell d'Estat després de deixar l'escó al Congrés.
L'exvicepresidenta socialista substituirà Magdalena Valerio com a presidenta del Consell d'Estat després que el Tribunal Suprem hagi tombat el seu nomenament.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tomba el reglament per armar els agents rurals aprovat arran dels crims d'espam.
Una sentència dona la raó al govern espanyol i anul·la els principals articles de la normativa que la Generalitat va decretar després que un caçador assassinés dos agents el 2017.
Troben un home mort en un camí a Cambrils i s'investiga si l'han atropellat de forma intencionada.
La víctima, de 48 anys, l'han localitzada en un camí rural entre Cambrils i Vinyols i els Llargs.
Un incendi en un parc aquàtic a Göteborg amb flames de fins a 13 metres deixa un total de 16 ferits.
El foc, originat al centre de la ciutat, ha obligat les autoritats a desallotjar un hotel i diverses oficines de prop del parc.
I atenció, perquè un tribunal prohibeix als Països Baixos enviar a Israel recanvis per als avions de combat.
La justícia atura les entregues de recanvis per als caces F-35 en una sentència pionera, perquè hi ha un risc clar que les peces que exporten s'utilitzin en violacions greus del dret internacional humanitari.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem a la previsió del temps, temperatures a aquesta hora.
Doncs avui ens llevem amb 4 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Ribes de Freser, 1 grau també negatiu a Ripoll, ja positius Molló i Adàs 1 grau, 2 a Olot, a Santa Pau i a Camprodon, 3 graus a la Vall d'en Bas i a Vic, 4 a Sant Feliu de Pallerols, Mieres i Girona, 5 graus a Castellfollit de la Roca, 6 a Anglès, 7 graus a Banyoles, 9 a Roses i 11 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui el vent encara serà moderat a fort de nord-nord-oest, tramuntant tant a mestral, no tant com ahir, però encara pot superar els 80-90 km per hora. A la Tosa, dalt de tot de Masella i la Molina, es va arribar a 110 km per hora, un vent molt fort. També es van superar per poc els 100 km per hora, per exemple, dalt de tot de Vallter o a la cota 2000 de Caralps, a Coma de Vaca. Tot això amb temperatures suaus cap a la costa, 20 graus a Vidreres, a la zona prelitoral, a la Selva, 19 a Arbúcies, es va arribar també als 18 graus a la Bisbal d'Empordà, a Girona, 16 graus a Olot, 16 graus a Vic, aquí amb temperatures de 0, un grau sota 0, i 2 sota 0 tant a Planoles com a Camprodon. Per tant, la nit va ser una mica freda, però avui puja lleugerament la temperatura tant de dia com de nit. Tot això amb sol i alguns núvols prims, no preveiem precipitació. Hi va caure 2 litres a Ulldeter, una petita nevada o 1 litre a Núria, ben poca cosa. Bé, demà segueix pujant la temperatura i encara més. Entre dimecres i dijous podríem tenir el pic de temperatura més alta d'aquesta setmana i superar amb escreix els 20-23 graus, uns punts més càlids, tot això amb sol, algun núvol prim, cap mena de pertorbació, però entre dijous a la nit i divendres de matinada passaria un front. Aleshores potser cau alguna gota a l'interior, al Pirineu, amb una cota de neu molt alta, 2.000 metres o més, i en definitiva que aquesta setmana no vindran canvis en el temps. El cap de setmana més aviat faria sol, però amb temperatures una mica més baixes, perquè les més elevades serien dimecres i part de dijous.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
A aquesta hora estem molt pendents de les reivindicacions dels pagesos. En directe, marxem ara cap a Coll d'Ares, quan falten 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Allà hi ha pagesos concentrats, a punt per tallar el pas fronterer. Joan Moret, agricultor, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Com ha començat aquesta jornada de mobilitzacions en el vostre punt?
Bueno, de moment bé. Estem aquí dalt a la frontera, preparant per tallar a les 10, a partir de les 10 del matí, i de moment, doncs mira, fent foc per escalfar-nos una mica, tot i que pinta molt bon dia.
Com afectarà aquest tall de circulació? És a dir, serà un tall total o es permetrà el pas de veïns, el pas de turismes? Perquè d'entrada teníeu previst restringir la circulació només a camions. Es manté?
Sí, en principi sí. Sí que hi haurà talls intermitents per als turismes, però bueno, el que no volem és tocar els pebrots a la gent del país i molts menys als veïns que hi ha aquí, a Prats de Molló i a Molló i Rodalies. I bueno, la idea de tancar aquí és que si a Figueres hi ha molt xou, perquè n'hi haurà, doncs els camions que puguin donar la volta doncs no puguin passar per aquí i quedin aquí parats fins que puguem. I en principi doncs, els cotxes... Sí que farem talls intermitents, però els turismes els deixarem passar.
Hem de dir que aquest tall durarà unes quantes hores. Fins quan teniu previst bloquejar el pas fronterer de Coll d'Ares?
Tot dependrà del trànsit que hi passi. Si hi ha molt trànsit de camions, fins a les 12 de la nit de demà. Serà quasi 48 hores i ja ho veurem, ja ho veurem. Depèn de com estigui el pati.
De fet, una de les qüestions destacades del dia és la signatura d'un manifest amb els vostres col·legues francesos, no, Joan? Explica'ns una mica.
Sí, bueno, l'altre dia doncs, els francesos que van tombar algun camió de fruita d'Espanya, nosaltres no hi estem del tot d'acord, se'ls ha enviat mails i hem parlat amb ells i bueno, creiem que hem d'anar tots a una, i la manera de mostrar a Brussel·les que anem tots a una doncs és firmant un manifest conjunt avui aquí a Coll d'Ares amb els veïns del Vallespí, de la Catalunya Nord, i pel voltant de les 12, quarts d'una, doncs, quan ells puguin arribar fins aquí dalt, firmarem aquest manifest conjuntament aquí amb els pagesos d'aquí.
Més enllà de les reivindicacions que us uneixen, també n'hi ha algunes que us separen, no?, amb els col·legues europeus, sobretot quan parlem de tota la qüestió del Mercosur i una mica de les relacions entre els pagesos del nord i del sud. Creus que hi haurà una bona entesa en aquest sentit?
Sí, jo crec que sí. Això no va de comarques ni de Catalunya ni d'Espanya, això va de tota Europa, ja ho heu vist. Línies bàsiques ens afecten a tots. Les 5 o 6 punts que ens toquen més els pebrots ens afecta a tothom. I això va d'anar junts i de dir que ja n'hi ha prou. Les rancúnies o els serrells que es puguin polir després de tu ets així o jo sóc allí, això ja en parlarem, però ara és anar tots units i fer un cot de puny sobre la taula, que ja n'hi ha prou de criminalitzar el sector, que semblem portàvem des de, que sé, fa 2 mesos enrere mig tractats com terroristes. Ara, doncs, el que volem explicar a la ciutadania és que els terroristes són ells, que les vaques no contaminen, que nosaltres, la nostra petjada de carboni, si es mira ben mirada, és molt poca, si no és neutra, i ja n'hi ha prou de tantes mentides de que si les vaques contaminen, de que si som els culpables del canvi climàtic i totes aquestes xorrades, que no mireu el cel, que no mireu aquests mils d'avions que volen, que no mireu aquests cents de vaixells que van pel mar. Vull dir, com poden dir que les vaques són el problema del canvi climàtic, saps? O ser capaç de dir, no, és que per fer un quilo de carn necessites 1.000 litres d'aigua. Tot això són mentides, mentides que ens tiren a sobre, però com que els pagesos tontets sempre tenim feina en estar molt bestiar, doncs no ens cuidem de fer uns estudis ben fets i demostrar-los que tot el que estan dient és mentida, no? I jo sóc un totxo i en 2 minuts et puc dir, doncs, que per fer un quilo de carn no necessites ni 100 litres d'aigua, molt menys de 100 litres d'aigua. I com et deia, no és molt fàcil, doncs, cardar merda a la taulada i dir, no, és que per fer un quilo de carn necessites 1.000 litres d'aigua. Un altre dirà, 10.000 litres d'aigua, ostres, uita, internet posa això. I la gent es va escalfant i semblem nosaltres els terroristes del territori, quan qui s'estima més el territori som nosaltres. I coses que jo sé, com la fauna o com moltes coses que l'administració no ens ajuda gens, sinó al contrari.
Joan, què ens pots avançar del manifest que signareu amb els col·legues francesos?
Sí, res, és molt fàcil, hi ha 5 o 6 punts, per exemple, l'accés de la burocràcia, que això ens afecta a tots. Ara ens volen implantar un quadern digital, això a tota Europa. Els catalanets, com que som els més tontets de tots, sempre som els primers que hem d'aplicar-ho, perquè, clar, hem de ser el model d'Europa, nosaltres ho fem tot superbé, i ens ho volien aplicar a partir d'aquest mes de setembre, de moment es deixa fins l'any que ve. Aquest quadern digital no és res més que tornar a apuntar tot el que fem amb els altres llibres que ja tenim, perquè a pagès hi ha un llibre per cada cosa, no és que hi hagi un llibre de comptabilitat i punt, hi ha un llibre pels fems, un llibre pels medicaments, un llibre pel bestiar, un llibre per les hectàrees, un llibre per la PAC. És només res més que tenim que llibres, ara un altre quadern per apuntar el mateix. Vull dir, el quadern aquest digital has d'apuntar les coses que fas del dia a dia, quan això ja ho fem. Sempre, quan diem de la burocràcia, o sigui, de papers i de controls, completament d'acord que n'hi han d'haver, però no 3 vegades la mateixa cosa. No és el mateix departament, que ja no sé com es diu ara, no sé si es diu París-Dakar o no sé com es diu, perquè ja ens han canviat pel nom. I això és d'una altra de les coses, que ara ja no es diu ni Departament d'Agricultura i Ramaderia. Vull dir que ja ni ens representa amb el nom. Però 3 còpies de tot hem de fer. Portem els papers ben fets amb un sol quadern i que s'avinguin ells, no? Que no estem al segle XXI, doncs no ho hem d'anar tot online i tanta tonteria amb el GTR i tot online. Doncs, coi, faciliteu-nos les coses, que nosaltres quan arribem al vespre també volem sopar i volem anar amb la mainada i volem viure una mica la vida, no pas després tirat a 3 hores allà davant de l'ordinador omplint papers, que moltes vegades són xorrades.
Joan, què en sabeu de les mobilitzacions dels vostres companys? Perquè han començat ja a bloquejar, per exemple, el tram de l'Alt Empordà, diguem-ne, la zona nord. Teniu constància de que allà ja comencin a haver-hi alguns problemes? Perquè el Servei Català de Trànsit, per exemple, informa ja que la Nacional 2 està pràcticament bloquejada.
Sí. La Nacional 2 està molt tapat tot. Hi ha a l'autopista, hi ha molts Mossos d'Esquadra. La veritat és que des de les 6 del matí que allà baix ja hi ha molt xou, i d'això es tracta. El que emprenya d'això és molestar la gent de carrer, però aquestes manifestacions que van més encarades a Europa doncs són més per tema camions i per tema doncs, transport de mercaderies que van, que venen i van, no? que foten quilòmetres i quilòmetres i després ens emplenem la boca doncs, de producte de proximitat. Doncs és una mica per fer obrir una mica els ulls a Brussel·les de que ja n'hi ha prou.
Joan, per anar acabant, us sentiu compresos per part de la població?
Des de fa uns dies, sí. Si t'he de dir la veritat, potser des de l'entrada que vam anar a Barcelona i veure la gent que et venia a felicitar, no els que aplaudien, que no havien vist mai un tractor a la seva vida i els hi feia gràcia veure, et venia molta gent allà que et deia, no és que jo compro producte de proximitat perquè jo conec, jo què sé, el Pirinat o una altra marca de carn ecològica o una altra cosa. Veies gent implicada, a part de tota la gent que li feia gràcia, no? Però veies gent que et recolzava, gent amb pancartes, famílies amb pancartes, gràcies per donar-nos menjar, saps? Jo crec que anem bé. Evidentment, aquestes manifestacions molesten a moltíssima gent que han d'anar a treballar o que han d'anar a fer altres coses, que no és el transport, però creiem que és necessari fer-ho perquè la gent ens vagi valorant més.
Joan Moret, des del punt fronterer de Coll d'Ares, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per atendre'ns a l'antena dels 5 minuts més, micròfons oberts sempre que ho necessiteu, perquè al sector primari sou absolutament imprescindibles. Una abraçada, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, merci.
Ens hem situat ja a 9 minuts pel punt exacte de les 9 del matí. És hora de parlar de carmanyoles. Tal com ho sentiu, perquè el Mercat d'Olot repartirà més de 1.500 carmanyoles reutilitzables de manera gratuïta entre els seus clients.
Durant aquests dies, algunes parades de la plaça Mercat d'Olot repartiran 1.550 carmanyoles reutilitzables als clients en el marc d'una campanya de sensibilització impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda i que pretén sensibilitzar la ciutadania a anar a comprar de manera sostenible, en aquest cas estalviant haver de comprar productes amb envasos de plàstic. La iniciativa sorgeix d'un estudi del mateix Consorci de Comerç, Artesania i Moda, que el que buscava era reduir, a través d'accions, l'emissió de gasos CO2 en el procés de venda i compra de productes, així com generar menys residus. En parlen Agnès Rossinyol, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, i Jordi Vilarrasa, president de l'Associació de Placers de la plaça Mercat d'Olot.
Per tant, quin és l'objectiu final? Doncs que la gent d'alguna manera identifiqui aquella carmanyola que en aquell moment està agafant i que segurament li servirà per les compres futures, però que també connecti amb el fet de que té carmanyoles a casa i que, no, no, que en el futur no cal que es repeteixin segurament accions d'anar constantment repartint carmanyoles, sinó que el repartiment ens ajudi, no? Sigui un catalitzador, sigui un impulsor del fet de recordar que tenim tots carmanyoles a casa i que per tant també les hem d'utilitzar.
I aquí doncs és una mica, no? Doncs el que dic, no? Doncs anar ensenyant doncs que educar, no? Una mica la nostra feina tots, no? Entre clients i placers, anar educant doncs una mica que puguem anar fent aquesta forma de poder-nos emportar el producte.
En total, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat ha repartit més de 7.000 carmanyoles a diverses ciutats catalanes.
Gràcies, Gerard. En esports, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol arriba a Olot gairebé una dècada després. Més de 400 esportistes hi participaran. Guillem Guardiola.
Que el Club Volei Olot compleixi 40 anys d'història segurament no passa cada dia. La Federació Catalana de Voleibol ho ha tingut molt clar a l'hora de decidir que la ciutat aculli per segona vegada una de les competicions de vòlei formatiu més importants del país, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. La presidenta de la Federació, Maribel Zamora, ho justifica així.
A petició del Club Voleibol Olot, que va ser la primera seu arrel d'aquesta recuperació d'aquest esdeveniment. Per tant, tornar a Olot 9 anys després, en aquest cas, i per recolzar-los amb el seu 40 aniversari, doncs crec que era important aquesta aposta també federativa, no? I aquest agraïment i aquest reconeixement, no?
Segons estima l'Ajuntament d'Olot, el pavelló d'esports es podria omplir de més d'un miler de persones per presenciar el campionat. Un total de 10 equips, juvenils, cadets i infantils, hi participaran. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, assegura que és una bona oportunitat per portar el nom de la ciutat encara més lluny.
Les persones, les federacions, les entitats que han ja
pogut experimentar aquesta primera sensació d'organitzar un campionat d'Olot, se'n vagin amb un bon regust de boca i després doncs vulguin continuar o tinguin aquestes converses amb altres federacions i diguin, escolteu, Olot vam estar molt bé, vam poder desenvolupar i gaudir d'un molt bon campionat.
Deixant a banda la vessant pròpiament esportiva, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials enguany vindrà acompanyat d'una acció solidària, tal com explica el director esportiu del club Volei Olot, Marc Busquets.
Per fer una recollida de material esportiu, que hi ha la recollida començarà prèvia al torneig i llavors intentarem vehicular tot això a través del propi Ajuntament d'Olot, doncs perquè acabi arribant a ONGs.
El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials també representarà una gran ocasió per al club Volei Olot per apropar aquest esport a tota la ciutat. El club ha viscut un auge significatiu de jugadors i jugadores als darrers anys.
I l'equilibri entre formació i competició és la clau del creixement de la FECA Vall del Ter, que aquesta temporada ha augmentat el nombre d'equips, dos dels quals íntegrament femenins, Martí Palau.
La FECA Vall del Ter ha començat un nou any creixent en tots els àmbits i sumant nens i nenes en totes les seccions. El futbol continua sent la disciplina que aplega més integrants i la intenció és evolucionar en número i qualitat dels diferents equips, però sempre equilibrant la balança entre formació i competició. Parla Carles Sobirana, coordinador de futbol de la FECA Vall del Ter.
Nosaltres cada any intentem fer bona formació i a la vegada si podem créixer amb la mesura de lo possible en tenir més equips i si poden ser més competitius també millor, perquè creiem que la barreja entre una formació i una competició fa millors esportistes, que en el fons és el que volem, que quan arribin a etapes sèniors doncs estiguin preparats.
Un dels principals objectius del futbol de la FEC és que els jugadors que acaben la seva etapa de juvenil puguin integrar-se en les primeres plantilles de Badesenc o Camprodon, els dos clubs que conglomeren la fundació. Enguany hi ha molts futbolistes en ambdós conjunts, motiu d'orgull per als formadors de la FEC.
Per mi, a la fundació, amb el tema del futbol, del bàsquet i del patinatge, hi ha dos objectius. És la formació d'esportistes, que els nens i nenes i la gent practiqui esport, i després que quan acabin aquestes etapes de formació puguin anar als equips de poble on està conglomerada la fundació. Cada any surtin jugadors que vulguin anar a jugar a la Badesenc, que cada any vulguin anar a jugar al Camprodon i que en les diferents primeres plantilles hi hagin 6 o 7 jugadors a Sant Joan i 9 o 10 a Camprodon. És fantàstic i creiem que el futur del futbol amateur ha d'anar per aquí.
El futbol centra les mirades de la FEC Vall del Ter perquè és la disciplina amb més equips, però l'any ha començat fort també amb patinatge, amb l'inici oficial de l'aliança entre la Fundació i el Club Patinatge Artístic Olot. Una unió que permet que el patinatge a la comarca faci una clara passa endavant.
Gràcies, Martí, gràcies a tots i feliç Dia de la Ràdio. Demà hi tornem a la mateixa hora, als 5 minuts més. 5 minuts més!